Bon dimarts, són les 8. Comença el supermatí. Bon dia, és dimarts 9 de juny del 2026. A Begur ha sortit el sol quan faltaven 3 minuts per un quart de 7 i estan ara en una temperatura de 21 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. I també que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius d'aquest any i que Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu amb la desena edició del festival Amb So de Cobla entre el 4 i el 8 d'agost. A l'entrevista d'avui parlarem amb Montse Faura, directora del Festival de Torroella, que arriba aquest any a la seva 46a edició. I com cada dimarts, acabarem el Supermatí parlant de llibres amb Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 9 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats.
A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PERMECAT, se centra en quatre ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats submarines, com les praderies de fanerògames, les algues o els fons de coraliagen. El PERMECAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava.
I la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i crear així noves reserves naturals parcials dins d'aquest espai protegit.
El procés es fa a través d'un portal de participació ciutadana de la Generalitat i tindrà una durada d'un mes. L'objectiu és recollir l'opinió de la ciutadania abans d'iniciar la tramitació formal del projecte.
I els docents catalans mantenen les mobilitzacions després que el 65% del professorat rebutgés el preacord negociat entre el Departament d'Educació i els sindicats, Maria.
La decisió obliga a replantejar les negociacions i manté viu el conflicte laboral que el sector arrossega des de fa mesos. En una entrevista al programa del Supermatí, la portaveu d'USTEC Estès a les comarques gironines, Glòria Polls, ha explicat que el resultat de la consulta evidencia que el col·lectiu considera insuficients les millores plantejades.
I Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu. El municipi acollirà del 4 al 8 d'agost la desena edició del festival Amb So de Cobla. Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Què ens pots explicar més?
Es tracta d'una cita consolidada que combina tradició i noves propostes musicals per acostar aquest patrimoni cultural a nous públics. La programació començarà el dia 4 d'agost amb un dels espectacles més destacats del festival. Es tracta de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Assú, que actuarà a la plaça Josep Cerquella amb prop de 130 músics i cantaires.
I seguim amb tu, Carla, perquè ens has d'explicar que l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí ha estat un dels centres educatius distingits en la 13a edició del concurs de dibuix i relats Això pinta bé, organitzat per la Diputació de Girona.
L'acte de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns amb la participació de representants institucionals i alumnat dels centres participants. El concurs forma part dels programes educatius Indica i Des del Mar als Cims, que apropen als estudiants el patrimoni natural, cultural i històric del territori.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis.
El centre de Palafrugell l'ha rebut en un acte al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha reconegut el projecte Esculturitis, una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell. Els premis han distingit 28 centres educatius.
L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius, Carla.
La ciutadania pot escollir fins a 3 projectes a través del portal municipal de participació o dipositant una butlleta en les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels 3 nuclis. Les actuacions més votades s'executaran fins a esgotar la partida pressupostària prevista.
Berta Raura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Sant Feliu de Guíxols celebrarà l'onzena Fira del Conte amb més de 25 activitats per a tots els públics.
Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest cap de setmana l'onzena edició de la Fira del Conte Explica. El certamen oferirà més de 25 activitats entre espectacles, contacontes, tallers, cercaviles i presentacions literàries per fomentar la lectura i la cultura familiar.
I el FIMAC tanca la seva edició més multitudinària amb prop de 9.000 visitants.
El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha tancat la seva 14a edició amb prop de 9.000 visitants i una ocupació del 80% als espectacles de pagament. Durant 4 dies, el certamen ha programat una 70a d'espectacles i consolida la seva posició com una de les cites de referència de l'il·lusionisme al sud d'Europa.
I avui, prop de 4.100 estudiants gironins comencen l'ESPAU aquesta setmana.
Prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines participaran aquesta setmana en les proves d'accés a la universitat. Els exàmens es faran entre el 9 i l'11 de juny a Girona, Salt, Figueres i Olot, i els resultats es publicaran el 23 de juny.
Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimarts aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I quan són les 8 i 7 minuts d'aquest matí de dimarts, us hem d'explicar el que és la notícia del dia en clau catalana, que és que avui arriba el papa Lleó XIV. Es tracta de la tercera visita d'un papa a Catalunya i estarà protagonitzada per grans actes a Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família, amb importants afectacions de trànsit a la ciutat de Barcelona. De fet, Lleó XIV ahir va exigir al Congrés dels Diputats a Madrid una mirada humana en la gestió de la immigració i una rebutja a la crispació política. El papa, que va fer el discurs com a cap d'estat del Vaticà, va fer una crida a la pau i a respectar el dret internacional, però també va qüestionar el dret a l'avortament i també a l'eutanàsia. I avui, dia marcat per la visita del papa Lluís XIV, també hi ha vaga a l'educació, una vaga que els sindicats ja han comunicat que no es faran mobilitzacions fins després de les 9 per evitar afectacions dels estudiants que avui comencen les proves d'accés a la universitat. El govern reitera la voluntat de diàleg mentre que els grups polítics demanen un gran acord per dignificar el sector educatiu. Estabilitzar l'aparatós incendi que ha cremat 2 naus d'una cooperativa agrícola a Lleida. Han cremat milers de palocs i caixes de fusta i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat de Lleida. Hi ha almenys 35 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El sisme ha afectat el sud de l'arxipèlag, sobretot a l'illa de Mindanao, ha tingut 4 rèpliques fortes i ha comportat una alerta de tsunami al país i també als països veïns. I acabem a Catalunya perquè, acampada contra l'era de Nissan, els treballadors denuncien un tancament encobert i els sindicats denuncien que no hi ha avenços en les negociacions per reduir el nombre de treballadors afectats i reclamen un pla de recol·locació. Són les 8 i 9 del matí. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Previsió que ens porta, com sempre, Isaac Vilà. Bon dia.
Bon dia, què tal? Com anem?
Doncs bé, què ens espera el temps per aquest matí?
El temps per aquest dimarts vindrà marcat per aquesta entrada de la tramuntana, aquest aire de nord, no molt destacable, però sí que farà que la temperatura sigui més baixa. Al cel tindrem, serà una jornada força assolellada, però amb alguns núvols residuals, decoratius, sobretot a l'interior, que poden deixar el cel mig ennuvolat estones, però en general poques novetats aquí al Baix Empordà, una jornada que serà molt tranquil·la i més fresca. Ara mateix, però, la temperatura és força suau, tenim valors al voltant dels 18 o fins i tot 20 graus en alguns sectors, per tant, una matinada menys fresca que la d'ahir. Però al migdia, fruit d'aquest aire amb pèl més fresquet, la temperatura màxima no serà tan elevada, no farà tanta calor com ahir dilluns. Com dèiem, el més destacable de la jornada serà aquest tràngol marítim que tindrem, una mica de tràngol marítim que tindrem de tramuntana. Per tant, precaució a la navegació.
Doncs ja ho sabeu, si sortiu a navegar avui, precaució en un dia que no serà tan calorós com ahir, com ens deia Isaac. Moltes gràcies per un cop més la previsió del temps. I nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dimarts, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins ara.
Supermatí. Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
Un minut i serà un quart de nou. Moment ara per escoltar el comentari d'opinió d'avui que ens porta Josep Maria Soler.
Moltes persones saben perfectament que entre els dies 22 i 24 de maig Palafrugell es convertia en capital de l'handbol estatal. Va tenir lloc la fase d'ascens a Primera Nacional amb la participació del club Handbol Garbí com a anfitrió. La primera nacional masculina és la tercera categoria de l'handbol estatal i arribar-hi no és gens fàcil. Els equips que participaren en aquesta fase d'ascens, a més del Garbí, venien de Saragossa, del País Basc i de Castella i Lleó. L'èxit fou monumental. Tothom qui ho va viure ho certifica al 100%. L'organització fou una mostra d'excel·lència de com s'han de fer les coses. Palafrugell hi respongué a tot nivell i en grau superlatiu. La festa la va gaudir tothom. Un èxit esportiu i alhora un èxit ciutadà. Una fita que podem considerar històrica, guanyada pas a pas des dels anys 70 i de la mà d'en Josep Maria Mora i que sempre ha sabut trobar-hi col·laboradors de primer nivell. Amics, la constància i la coherència tenen premi. La més cordial enhorabona. Que tingueu un molt bon dia.
Molt bon dia també per Josep Maria, un cop més per aquest comentari d'opinió d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres, quan ja són un quart de 9 del matí, donem pas a l'entrevista. El Festival de Torroella va presentar fa uns dies el cartell, la programació de la seva 46a edició, edició que es farà aquest estiu d'aquest 2026. I per saber-ne una mica més, explicar-nos com està fraguat aquesta edició, com està el festival, ens acompanya ja avui aquí en directe al Supermatí Montse Faura, que és la directora del Festival de Torroella de Montgrí. Què tal, Montse? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, 46a edició, que es diu ràpid, però que no s'ha de deixar de dir, perquè realment és molt... És rellevant que ja són 46 edicions d'aquest festival. No sé com afronteu aquesta edició, quins són els principals canvis, novetats respecte a edicions passades, com ho teniu tot?
La veritat és que l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió. Sempre els anys naturals nosaltres els mesurem per edicions de festival i és una feina molt sorda, que a vegades són més de 2 o 3 anys de preparació, perquè segons quins artistes tenen agendes molt sol·licitades i, per tant, s'han de treballar amb molt de temps, no? I en aquest cas la il·lusió és gran, perquè hi ha alguns artistes que els hi tenien moltes ganes des de feia temps, no? I, per tant, feliços.
El lema d'aquest any, d'aquesta edició, és l'amor també deixa rastre. Per què?
Perquè l'amor, per diverses coses, perquè dins d'aquest ideari, d'aquest relat, d'aquesta programació, quan la comences a imaginar, comences a escriure un paper en blanc, et vas donant compte com es va refigurant, no?, els programes, els concerts, els artistes i tal. I nosaltres veníem del 2020, del recer de la Fúria del Món, aquesta reivindicació, no?, doncs que hi ha espais, oasis, no?, on pots trobar-te com un escalf, no?, i a més amb aquest bullici i amb aquests temps tan oscurs, no? Després, dins d'aquest recer de la Fúria del Món, hem anat a una edició que l'any passat, el 2025, que es deia com transitar el temps, no?, com des de l'ancestralitat del temps, no? No tant per engolir-lo, no tant per passar l'estona, no?, en el cas dels concerts, sinó per com el vius en el moment, no?, dins d'aquest recet. I en el tercer capítol, que és el d'enguany, sí que és veritat que si veiem noticiaris i la vida que ens envolta, tot és greu, sí, és greu, hi ha múltiples guerres, 50 guerres, més de 50 guerres simultànies, hi ha molta perversió, hi ha molta tristor i cal reivindicar també que l'amor també deixa rastre, no?, en aquesta idea de claror i fissura, de memòria i desplaçament, d'amor i ferida, d'ordre i ventura, no?, vull dir que dins d'aquesta magnitud tan trista i enrabiada que existeix en temps contemporanis, doncs l'amor és una reivindicació, l'amor cal dir i reivindicar que l'amor també deixa rastre.
La cultura o la música i l'amor sempre anant lligats?
D'alguna manera més implícita o explícita, sí, no? Vull dir que des de qui fa l'obra, des de qui la pensa, l'escriu i tal, vull dir que potser l'emoció sempre hi és, i en aquest cas la música, l'Adam general, però sobretot la música, ho sap des de sempre, parteix d'aquesta tríada, no? Qui l'escriu, no? Qui la composa, qui la interpreta, ha de saber posar-se en aquesta interpretació el més purista possible del qui la va composar i qui la rep, el receptor, no? Mm-hmm. I amb altres arts no passa, que hi ha tres interlocutors, no? Perquè, per exemple, amb la pintura plàstica, i la pinta, i llavors el receptor és qui la veu, no? La mirada de qui la veu, no? Però aquí necessitem un intèrpret. Per tant, tot i ser el més fidel possible i coneixement dels elements històrics i de les estètiques, no? De com es tocava aquell instrument en aquella època, també és veritat, doncs, que en aquest sentit els compositors també tenien emocions, no? I també tenien mirades, no? Que, o més inspirades en la natura, més inspirades des de l'amor, des de les confrontacions polítiques al seu moment, etc. No? Aleshores, això ho sap la música des de fa molt de temps. Mm-hmm.
Parlem una mica de noms. Has comentat abans que l'organització d'un festival com és aquest del Festival de Torroella de Montgrí suposa mesos o fins i tot anys de feina, perquè hi ha artistes que tenen les agendes molt apretades. Parlem una mica d'aquests artistes. Quins noms hi ha per aquesta 46a edició del festival que també us han costat tant de portar?
A veure, hi ha com un... Sempre juguem amb aquest binomi dels intèrprets de casa, amb els internacionals, i també l'altre binomi és els artistes molt consagrats, i per tant és un honor tenir-los a Torroella, que això ja fa 46 anys que passa, i també els que cal projectar aquest planter de joves que són el present i el futur, i que d'alguna manera molts d'ells que van venir per primera vegada a Torroella han acabat consagrant-se, no? Aleshores, aquest és el binomi que constantment hem equilibrant en aquesta balança de la programació. I hi ha com tres blocs diferents, no? Un és la internacionalitat i les grans formacions, per exemple, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, tindrem el pianista Josep Colom, obrirà el festival amb un programa dedicat a Beethoven i que anticipa la commemoració del bicentenari de la seva mort, no? Beethoven ha travessat també pel conflicte interior, però que també per capacitat de transformar la ferida en bellesa, no? També tindrem l'Orquestra Simfònica del Vallès, que cada any fem una producció més. En aquest any hem convidat el violoncel·lista Pablo Fernández, que torna al festival però en format orquestra, commemorant els 150 anys del naixement de Pau Casals. És una producció pròpia. I aquí entrem en diàleg amb un present que travessa tota l'edició amb un artista que en tenia moltes ganes des de fa més de 10 anys, que és el pianista Daniel Trifonov, que vindrà amb la Mahler Chamber Orchestra i dirigida pel Daniel Harding, no? Vull dir que aquest serà una perla d'aquestes que molt desitjades des de fa anys que hem estat treballant, amb un programa dedicat a Brahms i al Dvořák, que serà un dels grans moments sinfònics de l'estiu. També tindrem en l'escena internacional Elisabeth Leonskaya amb la English Chamber Orchestra. Tindrem la Freiburg Baroque Orchestra amb la soprano Janine de Vic, un programa que fa una immersió a Mozart, i el debut d'una de les grans veus del panorama líric i operístic actual, que és la soprano Nadine Sierra, no? Això en clau més internacional. També aquesta mirada cap als cors, no? Tindrem els detalls escoles, una referència absoluta a la polifonia renaixentista, no? que ens oferirà un programa que transita entre dos compositors, Palestrina Roland de Lassus, amb la contemporaneïtat del Bopard, Per tant, estarem transitant del segle XVI al segle XX-XXI. I després ens aniríem a una altra mirada més de nova creació, de risc i de talent, no? Que aquí tindrem el quartet Diotima, que ve a celebrar els seus 30 anys, és un dels grans quartets i grans formacions de referència en la música contemporània europea, i que ens estrena una obra que hem encarregat des del festival del compositor Joan Magraner. També tindrem els The Res Project, amb un diàleg entre Bach i Kurtak, amb veu enregistrada de Joan Margarit i amb una obra també composada per Francesc Prats. Tindrem i tornen a Cantoria. Cantoria és un grup de veu de música antiga molt estimat a casa nostra. De fet, van fer els seus debuts a Tarruella, van passar pel programa Immersing i ve en format gran, amb un programa molt focalitzat al violoncel barroc hispànic del 17 i del 18, amb una producció que s'estrena a Torroella. I tindrem la Beniche Barroc Orquestra amb la violinista Sira Nocian, amb un virtuosisme i una teatralitat de la Venècia del 18, no? Un duel de violí de Vivaldi, de Meraccini, Tartini i Locatelli, no? I després el tercer bloc, on s'emmiralla aquesta programació, i en els tres concerts singulars, on tindrem el músic israelí a Vital, que ha redefinit la presència de la mandolina a l'escena internacional, amb un programa on parteix de la idea de l'adaptació de la partita número 2 de Bach, intercalant en 5 moviments amb obres originals de mandolina. Tindrem una proposta Can Quintana amb Concerto 1700, una formació barroca, i amb la cantadora Laura Marçal, que connecta l'Orca i Falla amb la commemoració dels 150 anys del naixement de Falla. I per tancar el festival, el dia 21, des d'aquesta singularitat tindrem la delicadesa radical de la Clara Brunet i el Boris Sulzhan, no?, amb Mr. Dowland's Dream, no? Aquest any es commemoren els 400 anys de la mort de Dowland, i llavors farem un viatge de somni, de reixement, de foscor i imaginació sonora a l'església de Sant Genís per tancar el festival amb un recollament, amb un tancament, amb una cosa molt introspectiva. I amb tot això, i dintre d'aquesta singularitat, tindrem també el mateix dia, previ a aquest concert de Dowland's Dream, Le Poème Harmonic fent el Carnaval Barroc, una proposta escènica exuberant que combina música, teatre, acrobàcia, mim, la comèdia de l'arte, no? El Carnestoltes italià del segle XVII. No? Difícil de classificar perquè hi ha les arts escèniques, hi ha tot el tema del circ amb la música barroca, però això serà un doble concert que servirà per tancar l'edició d'enguany.
Déu-n'hi-do, teniu molta, molta, molta teca, teniu moltes propostes molt diverses i alhora molt, molt interessants. No sé, clar, evidentment, com bé comentaves tu, hi ha un equilibri entre els clàssics, diem-ne, i algunes propostes més emergents o més innovadores. No sé com es troba aquest equilibri entre moltes homenatges, fins i tot de commemoracions, parlàvem dels 150 anys del naixement de Pau Casals, per exemple, entre aquest equilibri entre aquestes músiques o aquestes propostes més clàssiques o més, entre cometes, antigues i altres més modernes. O sigui, és complicat trobar aquest equilibri?
És complex, més que complicat, en el sentit de que una, l'equilibri ha de ser orgànic, no ha de ser imposat, no ha de ser forçat. Dos, ha de ser un equilibri que tingui forma, no?, que transiti bé per les diferents èpoques i estils musicals. Tres, també ha de tenir alguna lògica amb l'ADN del festival, no? Vull dir, el tema d'impulsar els joves i el risc, el talent, la singularitat, la recuperació del patrimoni, tot això forma part del nostre ADN. I després també hi ha un factor extern que no el podem controlar, que una cosa és el que desitges i vols i pots per recursos, i l'altra és la disponibilitat en ple mes d'agost dels artistes que estan en gira, no? Vull dir que aquesta també és atzarosa i que i requereix de molta complicitat amb els artistes i els agents artístics per convèncer-los que Torroella és un bon escenari que sentiran com a casa, no? I aquest és una mica la clau, no?, que configura el fet d'anar treballant i dibuixant una programació. També hi tenim altres activitats. Aquest any se celebra els 100 anys d'una dona, una donessa dintre del patrimoni musical del nostre país, que és el Montserrat Torrent, l'organista Montserrat Torrent. 100 anys que està en actiu i que, en complicitat amb el Festival Clàssics de Pals, farem un concert a Pals, des del Festival de Torroella, amb la Montserrat Torrent, i amb una gran amiga seva reconeguda, organista uruguaia, la Cristina García Venegas, que és un concert, diguéssim, a quatre mans, en el sentit de que hi haurà una primera part que interpretarà Montserrat Torrent, la segona la Cristina García Venegas, i aquesta també ens fa especial il·lusió perquè és la primera col·laboració que fem amb el Festival Clàssics de Pals, perquè l'Església de Pals tenen un orgue d'engrenzing en bon estat i que, per tant, trobem una manera també d'ubicar la col·laboració entre dos festivals, festivals que són veïns i que, per tant, aquestes complicitats es poden teixir, no? I també tindrem tres residències del programa internacional Immersing durant el festival. Tot això se li suma a la tercera edició de l'Inèdit Empordà, que és una proposta que fa ja 3 anys que duem a terme des de Inèdit Barcelona, que és la seu. Doncs fa 3 anys vam decidir a travessar aquesta línia del temps en quant calendari, que es faci a l'estiu i a l'Empordà, i amb aquesta mirada molt posada sobretot i centrada en la música clàssica, no? I durant tots els dimecres del mes de juliol i agost podrem trobar peces, algunes estrenes i preestrenes i algunes reposicions molt ubicades dintre del que és la programació del festival, també amb aquesta mirada del jazz que també ens identifica com a entitat, que articulem propostes des dels seus inicis ubicades en el jazz, i després els dimarts farem una retrospectiva a 5 peces del cineasta expert en documental musical a Schaffer, no? Tindrem aquí també una retrospectiva interessant els dimarts. Aleshores, vulguis o no, ens trobem amb una programació que transita amb lo internacional, amb lo de casa, amb el talent, la singularitat, el risc, el patrimoni, amb les grans figures consolidades i també tota aquesta la singularitat de propostes en espais singulars i propostes singulars amb aquesta mirada també posada en el documental musical.
Doncs, Montse Faura, directora del Festival de Torroella, moltes gràcies per explicar-nos de pe a pa el que serà la 46a edició d'aquest festival ja clàssic dels clàssics aquí al Baix Empordà. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí i que vagi molt bé el festival.
I a vosaltres per explicar-ho. Moltes gràcies.
Adéu-siau. Nosaltres, quan passen ja gairebé 3 minuts de 8:45, donem pas a l'informatiu. Comencem el bloc informatiu, us ampliem els titulars que us explicàvem fa una estona, explicant-vos que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PEREMCAT, es centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava. Maria Alzina.
Els submarinistes amb neoprè es barregen entre els que es banyen a la Cala Bona de Tossa de Mar i inspeccionen a consciència algunes algues que viuen al fons sorrenc o damunt les roques, estenent transectes de 25 metres i avançant de 20 centímetres en 20 centímetres. Formen part de l'equip del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que en els pròxims mesos recorrerà diferents punts del litoral català fins a 40 per analitzar l'estat dels seus ecosistemes i hàbitats marins. A més de Tossa, l'equip també s'ha desplaçat ja a Calella i al litoral litoral del Montgrí. En el cas de Calabona, durant la inspecció, els tècnics dels CEAP han detectat com una alga en perill d'extinció, l'Ericària crinita, pràcticament ha desaparegut de l'indret. Ho explica una de les tècniques, Martur.
El que avui hem vist és que el que abans era una població abundant d'Ericària crinita, avui només he pogut trobar dos individus. Per tant, la recessió és clara i haurem d'esbrinar quins són els factors que han portat a aquesta mortalitat tan elevada.
La diagnosi que s'ha fet a Calabona s'emmarca dins la primera fase del Pla Estratègic per a la restauració dels ecosistemes marins de Catalunya. La Generalitat ha engegat aquesta iniciativa pionera arreu de l'Estat amb l'objectiu de recuperar i millorar els hàbitats marins de tot el litoral, des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre. El Pla Estratègic, que tindrà una inversió de més de 3 milions d'euros, es focalitzarà en 4 hàbitats i ecosistemes marins. En concret, les algues, les praderies de fanerògames, els rodòlits i els fons de coralligen. Tots ells, subratlla Sergi Racero, es consideren clau i són essencials tant per la biodiversitat com per la pesca i les activitats subaquàtiques. La fase de diagnosi del Permacat, que s'allargarà durant més d'un any, no tan sols avaluarà l'estat de conservació d'aquests diferents hàbitats, sinó que també analitzarà quines pressions i impactes reben els ecosistemes. A partir d'aquí, precisa el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí, s'identificaran quines són les zones prioritàries on cal actuar i es farà amb projectes pilot de restauració ecològica.
I també la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i crear noves reserves naturals parcials dins aquest espai protegit. El procés es farà a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat i tindrà una durada d'un mes. L'objectiu és recollir l'opinió de la ciutadania abans d'iniciar la tramitació formal del projecte.
L'ampliació prevista afecta un dels espais naturals més importants del Baix Empordà. La proposta també contempla reforçar la protecció ambiental amb la declaració de noves reserves naturals parcials. Per facilitar la participació, el govern ha organitzat 3 sessions informatives obertes a tota la ciutadania i a les entitats interessades. La primera sessió es farà el 15 de juny al Museu de la Mediterrània de Torroella. La segona es farà el 30 en format telemàtic i la tercera tindrà lloc el 3 de juliol al Centre Cívic d'Ullà. Aquestes trobades serviran per explicar el contingut del projecte, els objectius de l'ampliació i els mecanismes de participació previstos durant la consulta. La iniciativa suposa el primer pas administratiu per a la possible ampliació del parc natural. El procés permetrà que veïns, entitats i agents del territori puguin aportar opinions i consideracions abans d'elaborar de l'elaboració definitiva del decret.
Els docents catalans mantenen les mobilitzacions després que el 65% del professorat rebutgés el preacord negociat entre el Departament d'Educació i els sindicats. La decisió obliga a replantejar les negociacions i manté viu el conflicte laboral que el sector arrossega des de fa mesos. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí, la portaveu d'Ústec Estès a les comarques gironines, Glòria Polls, ha explicat que el resultat de la consulta evidencia que el col·lectiu considera insuficients les millores plantejades.
Segons Polls, les mobilitzacions han servit per forçar la reobertura de les negociacions, però el professorat reclama anar més enllà de les propostes actuals. Des del sindicat consideren que cal començar una nova negociació des de zero i asseure el departament amb el comitè de vaga format pels sindicats que no han signat l'acord. L'objectiu és elaborar un nou document que reculli les demandes que els docents consideren prioritàries. Entre aquestes reivindicacions hi ha l'increment de personal per atendre la diversitat creixent a les aules, la reducció de les ràtios i la incorporació de més recursos d'atenció educativa. Polls defensa que la situació actual dificulta oferir una atenció adequada a l'alumnat i repercuteix directament en la qualitat educativa.
Nosaltres no podrem donar una atenció individualitzada correcta, ja no dic excel·lent, sinó correcta, al nostre alumnat si no tenim personal d'atenció educativa, si no reduïm les ràtios, si no tenim unes aules climatitzades, perquè ahir doncs sí que va sortir aquest estudi dient que això afecta el rendiment escolar, és a dir, la capacitat d'aprenentatge que tenen els nostres alumnes, i és un tema doncs que s'ha de posar sobre la taula.
La portaveu també ha volgut remarcar que les reivindicacions no se centren exclusivament en les condicions salarials. Tot i reconèixer que el professorat ha perdut poder adquisitiu durant els darrers anys, assegura que la principal preocupació és disposar de les eines necessàries per desenvolupar correctament la tasca educativa.
I Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu. El municipi acollirà del 4 al 8 d'agost la desena edició del festival amb so de cobla, una cita consolidada que combina tradició i noves propostes musicals per acostar aquest patrimoni cultural a nous públics. Carla Saló.
La programació començarà el dia 4 d'agost amb un dels espectacles més destacats del festival. Es tracta de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Assú, que actuarà a la plaça Josep Cerquella amb prop de 130 músics i cantaires. El concert també comptarà amb les veus de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha i el grup Arjau. La proposta incorporarà projeccions i efectes d'il·luminació. L'endemà, l'Arbreda Municipal serà l'escenari del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Principal de la Bisbal i els Montgrins oferiran una actuació amb repertori sardanista i altres composicions creades per a cobla. El 6 d'agost, el festival dedicarà una part de la programació a la creació femenina. La proposta Cobla amb Sora Dona repassarà obres de diverses compositores que han contribuït al repertori per a cobla. L'objectiu és posar en valor la seva aportació a la música catalana. I aquella mateixa nit actuarà el baríton palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat. El cantant presentarà un repertori de cançó catalana amb l'acompanyament de la formació. La proposta unirà la veu lírica amb la sonoritat tradicional de la cobla. El festival també reservarà un espai per al públic familiar. Serà el dia 7 d'agost. El grup Filomena presentarà l'espectacle que combinarà animació i música tradicional. La proposta inclourà la participació del tenorista Quirze Egea i arranjaments del músic Arnau Tordera. La mateixa jornada arribarà un dels seus concerts més esperats. Obeses actuarà amb la cobla Berga Jove per presentar el nou treball discogràfic Ai al cor, Díaz Tolé. El projecte reforça l'aposta del festival per la fusió entre llengües musicals i la renovació de la cobla. La Cluenta arribarà el dia 8 d'agost amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra al Passeig del Mar. La formació reunirà músics de trajectòries diverses en una proposta que combinarà ritmes mediterranis, música popular, jazz i sonoritats de la cobla.
L'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí ha estat un dels centres educatius distingits en la 13a edició del concurs de dibuix i relats Això pinta bé, organitzat per la Diputació de Girona, Carla.
L'acte de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns amb la participació de representants institucionals i alumnat dels centres participants. El concurs forma part dels projectes educatius Indica i del Mar als Cims que apropen els estudiants al patrimoni natural, cultural i històric del territori. Enguany el certamen ha rebut prop d'una cinquantena de treballs entre dibuixos i relats elaborats per alumnes d'educació infantil, primària, educació secundària i també batxillerat. Les propostes s'han inspirat en els continguts treballats durant les activitats dels programes pedagògics. A més, a l'Institut Montgrí també han estat premiats els centres de Girona, Banyoles i Fontcoberta. Els guardons inclouen una aportació econòmica destinada a finalitats educatives, a millores d'eficiència energètica o a projectes d'accessibilitat als centres. Durant l'acte, els representants de la Diputació han destacat la importància d'aquestes iniciatives per fomentar el coneixement de l'entorn i reforçar el vincle dels joves amb el patrimoni local i natural. També han posat en valor la creativitat, la capacitat de treballar en equip i la implicació de l'alumnat participant. El concurs Això pinta bé arriba així a la 13a edició consolidat com una eina educativa per promoure l'aprenentatge fora de l'aula i la descoberta del territori entre els estudiants de les comarques de Girona.
El Badrona Prats de la carrera de Palafrugell ha recollit aquest diumenge el Premi Valdiri Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. Ferran Castelló.
La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Valdiri Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa.
L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius. La ciutadania pot escollir fins a 3 propostes a través del portal municipal de participació o dipositant una butlleta a les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels 3 nuclis. Les actuacions més votades s'executaran fins a esgotar la partida pressupostària prevista. Carla Saló.
La votació arriba després d'un procés participatiu que va recollir prop de 160 propostes presentades per particulars, col·lectius i entitats del municipi. Moltes de les iniciatives van sorgir dels espais de participació vinculats a persones grans, infants, joves, activitat econòmica o bé l'esport. Després de l'elaboració tècnica es van descartar prop de 90 propostes perquè no complien els requisits establerts, ja estaven incloses en el pressupost municipal ordinari o es podien executar sense necessitat de passar per votació. Les 12 propostes finalistes són l'arranjament del pati de l'Escola Vall d'Aro, la instal·lació de càmeres de videovigilància en punts de recollida d'escombraries, dispensadors de bosses per excrements de gossos, teules niu per afavorir la biodiversitat, la reforma dels lavabos al Palau d'Esports i Congressos, l'adequació del local social de Segaró com a espai cívic, un parc de calistènia i una tirolina Can Nitus, taules de tenis taula al passeig marítim, dentals en parcs infantils, una font al costat de l'Escola Vall d'Aro i la renovació del paviment de les pistes esportives de Can Nitus. El municipi celebra la 5a edició dels pressupostos participatius. Des de la primera convocatòria l'any 2018, s'han executat una 20a d'actuacions escollides directament per la ciutadania. Entre els projectes desenvolupats hi ha millores en els centres educatius, equipaments esportius, espais públics, zones verdes i infraestructures de mobilitat.
I el Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí tanca la seva edició més multitudinària amb 9.000 visitants i una ocupació del 80% als espectacles de pagament. Berta Roura.
El Festival Internacional de la Màgia de Torroella de Montgrí ha tancat la seva 14a edició amb prop de 9.000 visitants, convertint-se en la més multitudinària de la seva història. Durant 4 dies, el municipi ha acollit una 70a d'espectacles repartits entre places, equipaments culturals i espais patrimonials. La programació ha combinat grans produccions amb propostes de proximitat, mentalisme, màgia còmica, cartomàgia i espectacles familiars. Els espectacles de pagament han registrat una ocupació mitjana d'un 80%, una dada que l'organització valora molt positivament. La gala de Cloenda ha anat a càrrec de l'il·lusionista valencià Noel Galán, amb l'espectacle Sin Límites, que ha reunit prop de 400 espectadors a l'Espai Ter. Paral·lelament, els carrers de la vila han continuat acollint actuacions, tallers familiars, màgia itinerant i activitats obertes al públic. Amb aquestes xifres, el FIMAC reforça el seu prestigi internacional i consolida Torroella de Montgrí com una de les capitals de la màgia al sud d'Europa.
I acabem amb tu, Berta, perquè ens has d'explicar que prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines s'examinaran de les proves d'accés a la universitat entre avui, 9 de juny, i dimecres, dia 11.
Prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines participaran aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat que es faran entre el 9 i l'11 de juny sota la coordinació de la Universitat de Girona. La convocatòria d'enguany registra un augment de participants respecte a l'any passat, quan es van examinar prop de 3.800 alumnes. La majoria de les proves es faran a Girona, tot i que també s'han habilitat Seus, Assalt, Figueres i Olot. Els exàmens començaran dimarts amb la prova de llengua castellana i literatura. Durant 3 dies, els estudiants s'examinaran de matèries comunes i específiques relacionades amb els diferents itineraris acadèmics. Entre les assignatures amb més crèdits hi ha història, matemàtiques, biologia, química i llengua catalana i literatura. La Universitat de Girona ha distribuït els tribunals entre diverses facultats i centres educatius de la demarcació. Els resultats es coneixeran el 23 de juny, abans de l'inici del procés de preinscripció universitari per al pròxim curs.
Doncs amb aquesta notícia que veurem l'apartat informatiu d'aquest supermatí de dimarts 9 de juny del 2026, i des d'aquí, des del supermatí, també enviem molts ànims, molta tranquil·litat també a tots els estudiants que avui comenceu les proves d'accés a la universitat, que al final és el que heu fet durant aquests 2 anys i que tot anirà bé. Passen ja 3 minuts de 3:15. Els dimarts ja sabeu que ens agrada acabar el supermatí parlant de llibres. I si parlem de llibres aquí al Supermatí, parlem amb Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, Maria Teresa? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé. Vosaltres bé?
Doncs bé, sí, sí. Aquest dimarts ja pràcticament estival, podríem dir, ja fa calor, encara que ens ha dit el nostre meteoròleg que avui no farà tanta com ahir, però bé.
Bueno, està bé, com a mínim, si no hi ha males notícies, en temps així ja podem descansar una mica, eh? Allò,
i tant,
respirar.
I tant, i tant.
Molt bé.
A veure, què ens portes avui?
Mira, Joan, com que últimament no hem parlat amb tu, poder no sabies que aquests últims dies he agafat les llistes de que s'han presentat que són finalistes del Premi Llibreter. El Premi mm-hmm. Llibreter es farà públic el dimecres de la setmana que ve, el dia 17, i les llibreries han estat votant durant un mes entre tres propostes que havia triat el jurat de cada categoria. Llavors, a la categoria, hem parlat d'infantil, hem parlat de juvenil, ara us vull parlar de la literatura catalana, literatura escrita en català. Un dels llibres que opta és Virgil, que amb el meu entusiasme ja us havia parlat fa dies. Per mi és una novel·la absolutament extraordinària, una de les més boniques que s'han escrit aquests anys. I un altre finalista és Sau, una novel·la de Ferran García. Ferran García també passa una mica com molts autors catalans, que estan com en un segon terme perquè el seu nom no és tan conegut, no han sigut mai el més venut de Sant Jordi, però han anat fent aquestes feines de formigueta, de treball ben fet, d'editar amb editorials petitones que, amb les quals tenen una fidelitat, un tracte cordial, que notes que l'editor amb l'escriptor se senten a gust i gairebé tota l'obra està en aquest mateix editorial. Ell va néixer a la Plana de Vic, mm-hmm. i segons la seva biografia, diu, va néixer a la Plana de Vic i això explica moltes coses. Mm-hmm. Ha publicat bastantes novel·les i també narrativa i algun assaig. Llavors, tot en Males Herbes, l'editorial Males Herbes, i l'any passat, o poder ja en fa dos, no sé quan va sortir, ja va destacar amb un llibre anomenat Guilleries, uh-huh. que el va descobrir ja una sèrie de llibreters i gent lectora, la premsa li va donar molt bona crítica, i en aquest any, que va publicar Sau, el 2025, ha sigut i és finalista del Premi Llibreter. Llavors, com és la seva literatura? D'entrada, jo la trobo dura en el sentit de... Fa pensar en Víctor Català amb els drames rurals, val? Aquests espais de poble, tancats, en els quals els personatges són pocs i de tant en tant malavinguts o amb problemes de fons, enmig d'una foscor... d'un dolor fort perquè d'alguna manera s'han de brallar amb la natura i amb les dificultats per tirar endavant, també hi ha la bellesa també d'aquesta mateixa natura, que pot ser a vegades un enemic i a vegades és un consol. Llavors, la seva literatura és bonica, escriu molt i molt bé, i ens trobem amb això, amb un estil que jo he reconegut una mica com a clàssic, o sigui, no em fa pensar en el català actual, em fa pensar que ho és, perquè està escrit ara, no? Però em fa pensar en un català com molt treballat, també, i molt de la zona. Vull dir, estic segura que els lectors de Vic poder no ho noten tant, mm-hmm. els lectors de la zona de Barcelona, Tarragona, notaran un llenguatge i unes diferències amb el seu estil, amb la seva parla, que se'ls hi farà més evident.
Així creus?
A vegades diem...
Maria Teresa?
Sí, diguem.
No, dic que així, el que deia la biografia, que és de la Plana de Vic, i això explica moltes coses, i estàs d'acord?
Sí, 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 perquè és això, és gairebé l'home sol i la terra, mm-hmm. val? I la terra és... no hi ha mar, no hi ha gaire horitzó, no hi ha... Jo trobo que no de tant en tant havia de respirar fondo jo, saps? Perquè l'obra no m'ho permetia, o sigui, m'anava tancant, me sentia atrapada en la història. No, pots deixar de llegir, tot i que s'ha de llegir a poc a poc, eh? Perquè és bastant poètic. Si vols, jo crec que devem tenir temps de llegir la primera pàgina, ja és la primera.
Sí, i tant, sí.
Crec que us fareu una idea, perquè... Per més que digui jo, és molt difícil de captar com escriu un autor, sobretot si és diferent com és el cas d'en Ferran García.
Sí, clar.
Diu, la tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola, nosaltres sí. Havien estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous, i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ell feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt del llit i quan va aparèixer a la cuina, amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir, no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirades sí que n'hi ha. Varen passar els 3 dies següents acomiadant-se. Ella li va explicar el que havia de fer. Ell l'escoltava en silenci. L'única cosa que li havia demanat, si volia compartir la vida amb ella, era que quan arribés el moment ho fes. Tot semblava tan llunyà aleshores que havia dit que sí. Per això, i perquè l'estimava com s'estimen les pestanyes i les llàgrimes. Però segur, ai, però futur, és només una altra manera d'anomenar el present, i com tots, també aquell dia llunyà havia arribat. Els 3 dies de comiat foren 3 punts suspensius que des d'aleshores llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Doncs, no sé, Joan, què et sembla? O sigui, hem parlat del riu, parla del Ter, perquè hi ha el Ter, i hem parlat d'aigua, i hem parlat de fondària, i hem parlat de foscor, i hem parlat de mort, però hem parlat de vida i d'amor.
Déu-n'hi-do, és que t'anava a dir que sembla que és un d'aquells autors, sincerament no el coneixia, me l'has descobert tu ara, em sembla que és un d'aquells autors que ja des de les primeres paraules que has llegit ja t'engoleix, ja et trasllada dins de la història i ja no pot sortir el que comentaves tu, has de parar tu per voluntat pròpia, sí. Perquè si no el llegiries d'una tirada.
Sí, però tampoc es pot llegir d'una tirada perquè com que és potent, o sigui, a veure, la primera frase és una reflexió, ja
sí,
té
sí,
una tremola als humans, sí. Bueno, és evident, molt probable. Però tampoc sabem gaire res de Déu, per tant, d'allò. Però, o sigui, hem vist una història d'amor, una història que tenia punt final perquè ell havia avisat. No sabem per què és mort, probablement, quan seguirem llegint ho sabrem. Ell està a casa, és a dir, són una parella que estan vivint a prop d'un riu perquè ella s'hi ha banyat i ha tornat a casa. I a més ell fa una mica com de la gestió de la llar, perquè ell li ha preparat el vestit de flors. El vestit és de flors, s'ha banyat en el riu però anuncia que es mor i es mor durant 3 dies. No sé, saps? O sigui, quan llegeixes aquest primer paràgraf, vull dir, ja heu vist que dura 2 minuts la lectura, ja saps que t'espera una cosa potent. Vull dir,
sí, és que...
no serà pas un llibre, tampoc és fàcil, eh? Hem d'avisar, no és fàcil, no ho pot llegir les persones que el llibre que més els hi ha agradat aquest any ha sigut Crispetes de matinada, vull dir, cada cosa al seu lloc, eh? I tots són bons, vull dir que no per dir això menys tinc al contrari, vull dir, com a llibretera superagraïda que hi hagi gent que escrigui obres per tots els públics i que es puguin vendre d'aquesta manera tan fàcil, per dir-ho d'alguna manera, com les crispetes. Però quan trobem una obra com Sau, primera s'ha d'avisar, i segona, bueno, el lector, vull dir, n'ha de tenir ganes. Són gairebé 400 pàgines, eh? No és pas un llibre curt. També cal dir-ho.
El que deies també de llegir d'una tirada, també potser hem de fer altres coses entre lectura i lectura.
També us podria dir que qui vulgui llegir Ferran García, perquè com ara ha passat amb tu, que dius, mira, acabo de conèixer aquest autor, m'agradaria llegir-ho, potser podríeu començar per Guilleries. Ja dic, va ser el llibre que el va d'alguna manera treure de l'anonimat. Hi havia un anonimat més profund, a partir de Guilleries no tant, els llibreters l'hem conegut, i ja et dic, la premsa es va fer ressò, i malgrat no han sigut grans vendes, però bueno, doncs potser abans d'agafar Sau, el meu consell, per entrar a la literatura d'en Ferran García seria entrar en Guilleries.
Doncs consell més que apuntat, un mes de la nostra llibretera de confiança, com és Maria Teresa Calabut, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa, ens hem acabat sense temps. Gràcies per...
Molt bé, repeteixo si vols títol, Sau, Ferran García i Editorial Males Herbes, doncs, sobretot que quedi clar.
Que quedi claríssim, apuntadíssim. Maria Teresa, un dimarts més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí i que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu-siau. Adéu, bon dia.
Últims compassos d'aquest segon Supermatí de la setmana, Supermatí de dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí, aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Vic, portar-vos, com sempre, com cada dia, l'actualitat i la informació d'aquí, de casa nostra, del Baix Empordà. Serà, doncs, fins demà. Adéu-siau.